Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El pessebre de la plaça de Sant Jaume ha de ser un mirall on la ciutadania s'hi vegi reflectida. És a dir, és una invitació al públic de Barcelona perquè pugui vindre a veure el pessebre i s'hi pugui identificar amb tots els personatges.
El muntatge està fet amb fotografies impreses sobre lones. La idea és que sembli un decorat de teatre o una postal que s'obre i es desplega. El pessebre ha costat uns 100.000 euros i encara està en construcció. Es podrà veure acabat a la plaça des d'aquest divendres fins al 6 de gener.
I un altre clàssic, ja comença a ser un ritual de Barcelona, són els llums de Sant Pau que ja tornen a brillar a la ciutat de Barcelona. Les veus del Cor Plèiade es va fer la inauguració oficial ahir al vespre d'aquest esdeveniment que ja s'ha convertit en una autèntica referència a la ciutat durant les festes. 400.000 persones. I han passat en 3 anys. Vaja, en 2 anys i el poc que portem fins ara. Aquest any arriba a més carregat de moltes novetats i, això sí, molt més nadalenc que mai. I era la Mar Poyato.
No hi ha Nadal sense un gran arbre i el recinte modernista de Sant Pau no hi podia faltar. S'il·lumina el ritme de cançons que traslladen al visitant als escenaris de les pel·lícules més nadalenques. Una ruta en què no hi falta el Polar Express, els petons sota el vesc o un núvol dels desitjos. En parla Nicolás Rena, de l'empresa organitzadora Proactiv.
Hem fet tot nou. És un concepte completament diferent, més nadalenc que mai. Tenim, si no m'equivoco, 18 instal·lacions, totes noves, un videomapping impressionant a la façana. Un pessebre, hi ha un arbre de Nadal, hi ha un tio enorme, però també hi ha un tren de 20 metres de llargada.
Un viatge solidari que aquest any s'uneix al Banc de Sang i de Teixits, tal com explica el director Joan Ramon Grífols.
Les festes de Nadal com a l'estiu són èpoques on la donació ens davalla un 20%, més o menys. Són èpoques on tots plegats perdem una mica la rutina, els hàbits, i aquesta pauta que tenim de donació la perdem una miqueta.
La màgia dels llums de Sant Pau romandrà encesa fins al 14 de gener.
I aquest vespre s'entreguen a Barcelona les estrelles Michelin del 2024. Seran una gala al Centre de Convencions Internacional. Els responsables de la guia asseguren que serà un molt bon any. Sembla que hi podria haver més d'un nou restaurant amb 3 estrelles i sona que algun d'ells podria ser a Catalunya. De fet, totes les travesses apunten, per exemple, que alguns dels que tenen més números serien a Barcelona al Disfrutar o al meravellós Miramar a Llançà. Ens ho explica la Jana Vera.
Actualment hi ha 13 restaurants amb estrelles Michelin a l'estat espanyol i 4 són a Catalunya. La periodista especialitzada en gastronomia a La Vanguardia, Cristina Jolong, ha explicat a RAC1 que les travesses apunten que aquesta nit la llista es podria ampliar.
És molt, molt, molt probable que aquest número de la mala sort de 13, que ara mateix són els restaurants amb 3 estrelles, ben segur que creixerà. És a dir, que les travesses estan entre 2 nous 3 estrelles i 3 que podria a Catalunya com a Madrid, ciutat on diuen que també passaran coses importants.
Jolong també apunta quins són els restaurants catalans que podrien aconseguir aquesta tercera estrella.
A Catalunya els noms que més surten a les travesses són el de Disfrutar i el de Miramar de Paco Pérez de Llançà.
La gala començarà 6:45 de la tarda i la presentarà Andreu Buenafuente.
El creador de Joc de Trons, George R. Martin, anuncia que molt aviat es començarà a rodar la tercera temporada de la sèrie La Casa del Dragón. Això quan encara no ha sortit a la llum la segona temporada que s'espera pel pròxim estiu. La sèrie relata la guerra que hi ha entre dues faccions de la Casa Targaryen per fer-se amb el tron de ferro i governar els 7 regnes. I aquest matí, a partir de les 11, es posen a la venda les entrades de dia del Primavera Sound. A més, ja s'ha desvelat el calendari de les actuacions. El festival donarà el tret de sortida del pròxim 29 de maig amb una jornada, com ja és habitual, d'accés lliure, i ho farà amb els francesos Fènix, que sentim de fons, però també amb les Estela Maris, el grup fictici de la Messias. Ara bé, el dia que el Primavera Sound ja s'hi posarà de ple serà dijous, el 30 de maig, amb Pulp. I el mateix dia que els Pulp també actuaran com a caps de cartell Vampire Weekend, Justice o Peggy Goo. L'endemà, divendres 31 de maig, serà el torn de Lana del Rey. When you lie, you know, let it stand me, like the sun. divendres també passaran pels escenaris del Fòrum, The National o els Britànic Disclosure. Això, a més dels catalans Guillem Gisbert, Ferran Palau o Musca. I dissabte 1 de juny... les cançons de PJ Harvey o Mitski posaran punt final al Primavera Sound del 2024. I més concerts. Art de Bogotà actuarà aquest estiu a l'Empordà. Emociona passarà pel Festival Ítaca de l'Empordà el 22 de juny a l'escenari de la platja de l'Estartit, que compartirà amb Calavento. I Jennifer López tornarà a la música l'any vinent i ha avançat mig minut del seu primer senzill del nou disc. Can't Get Enough és el títol del primer senzill de This Is Me Now, el primer disc d'estudi en gairebé una dècada de Jennifer López. El treball es publicarà el pròxim dia 16 de febrer, el mateix dia que Amazon estrenarà la pel·lícula que porta el mateix títol que el disc, és a dir, This Is Me Now, i que està inspirada en la seva música. El dia que s'estrena La Nadala, de la Bet Rodergues, en col·laboració també amb el Miqui Núñez, amb l'Helena Gadel, amb la Mariona Escoda, però també amb la Pau i amb en Joan Garrido. Of Christmas, l'Orquestra Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya li va encarregar a la Bet una Nadala moderna i en anglès de nova creació, i realment aquesta n'ha sortit molt bé, és la versió pop. I també avui el cantautor Joan Isaac celebra al Palau de la Música 50 anys de carrera.
No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba, pren-lo com un bes, crida el nom del...
I Joan Isaac repassarà cançons dels 25 discos que ha publicat al costat de grans convidats com en Serrat, la Maria del Mar Bonet, Paco Ibáñez, Roger Mas, Sílvia Comas o l'actriu Carme Sansa. Coincidint amb aquest concert de 50 anys de carrera, Dismedi, la discogràfica, publica una edició especial amb els 25 discos tots del Joan Isaac. Ha mort als 62 anys Rudis Martínez. Per aquest nom potser no us situeu, però si ja teniu una edat potser sí que recordeu La Pantoja de Puerto Rico. Es va fer popular a Espanya Cròniques Marcianes fa 20 anys, quan el col·lectiu trans encara era totalment tabú. La va descobrir Javier Cárdenas, que llavors era un reporter que entrevistava personatges pintorescos.
Que trabajo en Puerto Rico, hago imitación de Isabel Pantoja.
Tú eres el doble de La Pantoja.
Estás el doble de La Pantoja en Puerto Rico, que le imito a ella ya.
Bueno, en Puerto Rico...
Un dels moments icònics i recurrents era quan, a mig un descapotable, al costat de Cárdenas cantava Se me enamora l'alma de La Pantoja.
Me enamora l'alma... Se me enamora cada vez que te veo.
I després Carlos Latre la va acabar imitant a Plató en un personatge que era un entremig entre Isabel Pantoja i la Rubis. Aquesta imitació va ser tan popular que l'artista va visitar Espanya en diverses ocasions i va fer gira per diferents ciutats. També va gravar una cançó que es deia Mr. DJ, una de les seves frases més conegudes. A més, Rudis Martínez va ser una icona LGTBI a Puerto Rico, el seu país d'origen. Ahir va morir després d'una setmana ingressada a l'hospital per una malaltia renal. 9:28 minuts al trànsit.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora hi ha actives 3 incidències per accidents a la xarxa viària, mentre que s'ha normalitzat ja la circulació a Esplugues per l'accident de fa una estona. En sentit contrari, a la C32 un accident a Sant Boi de Llobregat complica la sortida de l'àrea metropolitana per aquesta C32 i B20 i talla ara un carril. També la 2 acumula 6 quilòmetres en sentit Barcelona a Sant Vicenç dels Horts per una altra incidència que talla part de la via, i finalment continua un carril tallat des de fa una estona a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció a Vic, amb 2 quilòmetres més d'aturades. Pel que fa a les retencions habituals, tot el matí ha estat afectada a l'AP7 en sentit nord des de Santa Perpètua durant més de 5 quilòmetres fins a l'enllaç amb la C17 a Parets per un tram d'obres, i a les rondes queden trams amb molta lentitud ara durant 7 quilòmetres a la B10 des del Bon Pastor i a la B20 des de Roquetes. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Àlex Huguet. Per cert, ara que parlem de trànsit, atenció, perquè mira, és que recordeu que la setmana que ve, dimarts comença un pont. Dimarts és dia 5. Dimecres és festa 6, dijous és el pont 7, divendres és festa 8 i no ho deu, és cap de setmana i molta gent aprofitarà per marxar. Doncs el dimarts dia 5 farem una cosa que a mi em fa la il·lusió fer-la, t'ho he de dir, perquè farem el programa Farem el món a RAC1 dimarts que ve al matí des del Servei Català de Trànsit.
RAC1. RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit. El dimarts 5 de desembre a les 8 del matí, El món a RAC1 visita el Centre Neuràlgic de Gestió de la Mobilitat del País i ho fa a les portes de l'operació sortida del Pont de la Puríssima. Un programa per celebrar el primer quart de segle del Servei Català de Trànsit. 25 anys compartint viatge. Com es gestiona el dia a dia de la xarxa viària de Catalunya? Com es treballa per intentar reduir el nombre de víctimes i accidents? Les respostes el dimarts 5 de desembre des de les 8. El món a RAC1 amb Jordi Basté des del Servei Català de Trànsit. RAC1. Tots som 1.
Doncs això, dimarts que ve, dia 5, des de la sala de comandaments del Servei Català de Trànsit, coincidint amb la gran operació sortida del Pont de la Puríssima.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Són les 9:11 i acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de la cançó del Nadal. No parlem de l'All I Want For Christmas de la Maria Carey, aquesta ja està passada de moda, sinó del nou hit nadalenc de Letizia Sabater. Jo és que, de debò, comença amb una conversa d'ella amb un suposat Papà Noel.
Hola, Letizia.
Ahí va, Papà Noel.
Letizia, tengo baja por ansiedad. El año pasado la gente me ha tratado muy mal, porque ha subido todo. Así que este año repartes tú los regalos, porque a ti la gente te quiere mucho. Es una orden.
I llavors passem a una versió del Last Christmas del grup Wham.
Esta Navidad me comeré un tibón y no lloraré tu fucking love.
Bueno. Ja. Clar, llavors passa una cosa. Que jo, quan rebo aquesta informació, el primer que faig és informar els meus companys experts en Letizia Sabater, que són el Marc Serra i els companys i amics del Versió RAC1. Jo informo. I, escolta'm, ja tenim la cançó de Letizia Sabater i em envio el videoclip i tot un videoclip que, bueno, al final és terrible. Es veu una, bueno, és una cosa... És delirant. Però va, llavors... Què diu aquesta cançó, la seva manera, aquesta versió? Diu que aquest Nadal es menjarà un pibon. Doncs bé, ahir... és que de debò, s'ha de ser. Ahir el Versió RAC1, el Marc Serra, va poder... Bueno, jo posaria a la ràdio... Jo vaig posar, com sempre vaig posar el Versió RAC1, i estava allà estirat a casa, i de cop i volta, amb la ràdio, amb el transistor, i de cop i volta comencen a parlar el Clapés i companyia, i resulta que al Marc Serra no se li ocorre una altra cosa que parlar amb Letizia Sabater i li deixa aquest missatge.
Jordi, me encanta que, de verdad, que hayas pasado el vídeo nada más levantarte. Me encanta, o sea, me encanta. Te digo una cosa, esta Navidad me voy a comer un pibón y a lo mejor eres tú.
Clar. Jo és que he de dir una cosa perquè... Jo no la culpo. Això no ho he escrit jo, això ho ha escrit el Joan Ferrer. Ho aviso perquè sapigueu que jo llegeixo el que em diuen els meus companys i amics de la redacció del món RAC1, i aquí posa. Soc, o sigui, jo, però ho escriu ella, jo no he escrit això. Soc com l'últim tros de torró que queda a la taula. Irresistible.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Bueno, són la... pràcticament un quart de deu. És que estic rebent una de missatges, que de bo. Sí.
És que no m'estranya.
No, va, tira.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Què dieu de Leticia Sabater? Deixeu-la. Estic rebent cada missatge.
Bueno, L'Ot m'ha donat una informació innecessària sobre l'anatomia d'aquesta senyora.
Que jo només he reproduït velles informacions de la versió
RAC1. Atreveix-te a dir-ho per antena.
Està enregistrat, enregistrat. El Joan sempre juga a correlar-me amb tessitures francament complicades i no cauré en la provocació.
L'Ot Bo ens ha explicat a fora abans d'entrar que aquesta senyora s'havia reconstruït aliment.
Està com?
No. Molt bé. I fins aquí la tertúlia.
Bona tarda. Però fa molts anys d'això, Joan. Tanta comèdia que feu, tanta comèdia que feu amb l'edat.
És la millor.
Què passa, Mònica? Jo faig veure que no escolto.
Millor. No sé què escoltes, perquè ja
t'atento. Però espera, que la Mònica m'ha donat una altra informació. Dos informacions d'aquesta senyora. Una que té un amic seu, que és molt amic, que tenen un xat només per parlar de la Leticia Sabater.
A sèrio?
I l'altra informació... I l'altra informació que m'ha donat és que es va treure greix del cul per fer-se abdominals. Això ho ha dit el Toni Aira.
Però Joan, què has esmorzat?
Què et vull dir, senyor director? Fer-los fora tots, perquè l'únic que no té informació d'aquesta tia sóc jo en aquesta taula.
Jo tampoc. He de dir que jo ahir, o sigui, me'n vaig amagar, escoltant el Mercè, me'n vaig amagar sota el llit de casa, perquè em vaig passar molta vergonya. Molta vergonya.
Tenen una relació especial amb el Serra. Això ja s'arrossega de fa temps.
I tant. No, vaig dir que de sortir el videoclip i tot això, amb el Toni Clapés, evidentment.
Exacte.
El Serra és un gran expert en relacions especials per gran gaudi dels oients.
I amb el Fricandó.
Efectivament.
La vaig veure a la Festa Major de Llagostera fa
algun
temps. Aquí, la Leticia Sabater.
Tu també, Toni Aire.
Convidada il·lustre. Jo és que vaig de Festa Major.
Bueno, puc dir una cosa? Perdó, eh?
Que tens per entera la Leticia Sabater.
Un moment. No. És que en tinc una altra.
Què?
Ah, hi ha un festival que es diu...
El d'Hortarades?
Sí.
El que van fer Càceres aquest cap de setmana?
Sí.
Que es fa a l'abril a Madrid o...
Sí.
Jo et vaig dir que hi havíem d'anar, Basté.
Jo hi conec gent que hi ha anat. Jo també. Els alumnes meus.
Vale. He de dir una cosa, que és que em va enviar ahir el meu estimat amic i admirat Guillem Ilkiway, un vídeo que es veu que va saltar a l'escenari per cantar La Revolució Sexual amb la Casa Azul.
Alguna persona coneguda?
Iola Berrocal. Perquè estava al cartell, Iola Berrocal.
Doncs pues mira, va saltar, però va saltar amb els pits en l'aire.
No
pot ser.
Igual eren postissos.
No? De debò.
Jo no sé si això és bo o dolent, però jo no sé qui és Iola Berrocal.
És bo.
Havia sigut nòvia d'un capellà.
És motiu de cese?
De Padre Peles.
Exacte. Sí, havien sigut nòvios.
El llistó, estem altíssims.
Perdona.
O sigui, tenim Antena 3 entrevistant amb el nou portaveu del PP. A Telecinco entrevistant el ministre d'Assumptes d'Afers Exteriors. TV3 parlant de la treva dos dies més en Joan Roura amb l'Ariadna Oltra. I en canvi nosaltres aquí parlant d'Iola Berrocal i Leticia Sabater. Sort que arriba Lola García i posarà ara ordre. Hola, Lola, bon dia.
M'estic perdent una bona...
Tu què saps?
Per cert, no us he saludat a la Joan López Alegre, bon dia.
Molt bé, aquí
estic. Hola, què tal, Toni Aire, bon dia. Hola, Ot Bou, bon dia.
Bon dia, Ivana.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Doncs sí, Iola Berrocal va guanyar un concurs en Hermano VIP, per exemple.
No era el teu glam.
Ah, calla, sí, Hotel Mittal. O sigui, tu també tens el llistó alt, eh?
El millor programa que s'ha fet en molt de temps.
El Pocholo.
Allò és inigualable.
Sí, va ser molt mític. Allò és tele, és història d'Espanya, allò. Sí,
has vist el vídeo de Nadal de la Leticia Sabater?
Sí.
No m'ho puc creure, no.
Perdona, jo estic informada.
I què? Comenta.
No el vaig poder acabar, perquè...
És que no es pot.
Amb la meitat ja en teníem, ja em feia la idea.
Ara ja comencem a entrar en aquella fase de la tertúlia que es comencen a rebre múltiples missatges sobre Leticia Sabater.
Sí.
Bueno, Jordi, li arriben fotos.
No, m'arriben fotos? No, perdona. Okay. No m'arriben fotos, sinó que...
Què?
No, un missatge del director de la ràdio que no puc llegir. És que, de debò, Xavi Pérez, és tu passada,
de
debò.
Que també és fan de la Leticia.
No, tu, jo això no ho puc llegir, Mònica. Aquest és l'últim missatge.
Sí, clar, no hi ha
gent. Què dius?
Bueno.
Que passem per al departament de...
No, deia que va, diu que Hotel Glam, Iola Berrocal hauria... Dinio i li deien Gaiola Berrocal.
Mare de Déu, el Carmel, això.
Jo aquesta dona sí que no sé qui és.
No, Gaiola Berrocal, no saps qui és, Lola?
No.
La nòvia del Padre
Apeles. Jo tinc forats culturals importants.
Ja, ja, ja.
Ella ara, ara és bastant mem. La
jo tampoc ho sabia, Lola.
Ja. Ha, molta gent no l'ha vista, però l'ha vist amb mems.
Efectivament.
Aviam, una cosa, aviam una cosa, una cosa.
A veure, posem, centrem-nos.
Atenció, per...
No ens centrem. Sembles el Pedro Sánchez del Congrés. Qui és això?
Has d'ensenyar o explicar aquesta foto.
Hombre, acabàremos.
Ai, per favor.
I acabo de rebre una fotografia de Pere Mas amb Letizia Sabater.
Però d'on és això, aquesta foto?
De la nit, això és la nit, clar.
Home, sí, clar. A la festa major de Matadeperes.
No, era... Ah, bueno... Sí, i ja feia un circuit,
per favor. Però he d'anar a la publicitat, per favor, i per això, perquè ens faran fora. Ens faran fora del país, no? I després d'això parlarem de... D'aquí una estona parlarem de Twitter.
Ah, sí.
Després de lo de Dani Hidalgo, sí. I parlarem... A veure si puc trucar amb un company de feina. X. Un company de ràdio. Que va deixar Twitter fa un temps.
I ho va fer públic, també?
Sí, i diu que és la cosa millor que ha fet a la seva vida.
Bueno, també aquestes coses...
M'ho crec.
Sí, no ho sé.
Bueno, però i si ho poses a lloc? Jo, a Twitter, el que faig és visitar-lo
molt
menys. Oh, un
moment, que en parlem després, carai. Penseu a tots. Va, que són les 9 i 20.
RAC 1. Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs de tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton.
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es. Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Maset.
Celebri aquestes festes amb el cava Maset No Reserva, reconegut com el millor cava i el millor vi escumós ecològic del món al Campionat Mundial de Xampans i Escumosos 2023. Truqui ara o entri a maset.cat i rebrà la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Celebra un Nadal en moda fàcil amb La Sirena i aquesta superoferta de Llamàntol amb 2 euros de descompte a la unitat. Només fins al 10 de desembre.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquests són el Nacho i la Carla entrenant-ho com sempre. Un d'ells ha destacat enguany amb 35 gols, 16 assistències i 3 títols. Encara que el Nacho és un crac, el pitjor és que no importa l'esforç que ha fet la Carla per aconseguir aquestes dades. Els focus sempre són sobre ell. En l'esport, que el que importa, importi. Ministeri de Cultura i Esport. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Trens Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Trens Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Trens Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem. RAC 1. Tots som 1.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 14 de febrer del 1992.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Doncs això, els dimarts amb Lola García, amb Joan López Alegre, amb Mot Bou, amb Mònica Hernández i amb Toni Aire. El dia que continuem parlant de García Castellón, jo me'n recordo que fa molts anys van començar a posar-se molt de moda que eren els jutges mediàtics.
Estrella, els hi deien. Jutge estrella.
Jutge estrella, sí, jutge estrella. Hi havia Baltasar Garzón, hi havia...
No va acabar bé.
Hi havia Gómez de Liaño.
Tampoc va acabar bé.
Tampoc.
Que li van fer un grup de música a Garzón.
Espera, tu, ben, qui més hi havia?
El Marlaska, el gran de Marlaska,
per exemple.
Sí, aquell sí. Dels cabells llargs, que va passar a ser Crònica Rosa, també.
Ai, sí, ai, que t'he tingut moltes promeses.
Això. Bueno, sí, uns quants, eh?
Ai,
sí.
El tinc a la punta de la llengua, Toni Aire.
Sí, ja ens vindrà.
A l'Otbon no recorda perquè no havia nascut encara.
Sí,
però hi havia uns quants. I fiscals també, estrella. Sí, sí, malauradament ja fa anys que ens persegueix la
justícia. Però ara, aquest any 2023, gran de Castellón. En García Castellón està agafant molts números de la rifa.
Sí.
Perquè sembla un jutge que és art i part, eh?
Bueno, jo crec que a més juga això, i a més com que se'l veu tan alineat, jo ahir quan sentia a Alberto Núñez Feijóo comparar els CDRs amb Hamas i amb Beta, a part de veure una passada de frenada de dimensions... Bé, èpic, diria èpiques, però són bastant tradicionals en aquest espectre polític. També veies el fil conductor per sota, no?, que és aquesta idea d'atacar el que va passar aquí a Catalunya els últims anys amb la idea del terrorisme, de saltar-se sempre a mil pobles.
Santiago Pedraz.
Ah, Santiago, aquest. Doncs, de saltar-se a mil pobles i qualsevol línia ètica, perquè jo crec que tu pots ser molt antagonista d'altres sense necessitar recórrer a la via de titllar-lo de terrorista o de conniven amb el terrorisme, no?, ni que sigui per respecte a les persones que han patit això. Però és una línia que està seguint el PP i que ja seguien el seu dia. No sé si us recordeu quan el primer tripartit, quan Carod Rovira es va reunir amb Josu Ternera, Jordi, te'n recordes?
Sí.
Que llavors van dir Carod Rovira és ETA, com que està en el tripartit, Maragall és ETA, i com que és dels socialistes, ZP, ETA. Anàvem fent aquesta regla de tres. I això ara reprodueix, en certa manera, i és molt preocupant democràticament, perquè el PP cada vegada que no és el poder i creu que hi hauria de ser, que sempre, doncs el cas és que recorre sense escrúpols aquesta línia. I ara tens un jutge que havia tingut les seves connivències també amb aquest univers del PP molt explícites i que tira cap aquí, no?
Ot.
No és només el García Castellón per això, eh? O sigui, estem, hi ha una ofensiva bastant coordinada com per posar el màxim d'entrebancs a l'amnistia, no només amb les recusacions en el Tribunal Constitucional. Hem vist amb una sèrie de molt pocs dies una sèrie de, per exemple, la condemna a dos joves que es van protestar durant les manifestacions contra la sentència, que a un li han caigut 7 anys de presó per atemptat contra l'autoritat i lesions, i a un altre li han caigut una mica més d'un any per lesions lleus. Hi ha, evidentment, això del García Castellón intentant encausar a processar la Rovira, la Marta Rovira i el president Puigdemont per terrorisme, i demanant a l'OTAN i a tot d'instàncies internacionals que acreditin que el senyor Francesc, que es va morir a l'aeroport aquell dia, és una potencial víctima del terrorisme. Per cert, segons la legislació espanyola, la condició de víctima del terrorisme s'ha de reconèixer al marge de... s'ha de reconèixer des del primer moment en què el jutge té sospita que allò ha estat un atemptat terrorista. Per tant, convindria bé que, a més, el Ministeri de l'Interior i el senyor García Castellón expliquessin per què aquests últims 6 anys, si sempre han considerat o han pogut considerar que aquest senyor estava afectat per terrorisme, no han obert les tramitacions corresponents, no? I, a més, hi ha una altra pota, que és que el TSJC ha posat data pel judici contra el senyor Salvador, el senyor Jové i la consellera Natàlia Garriga. Vull dir que hi ha que clarament, i ja ho hem parlat altres vegades, hi ha una resposta furibunda per part dels jutges, que estan molt enfadats, no només perquè per el qüestionament que l'amnistia suposa de la feina que han fet, sinó perquè, per com s'ha estructurat el sistema judicial a Espanya després de la dictadura, hi ha la percepció que, que forma part de la seva feina una defensa, una defensa política a través de la justícia, de la unitat d'Espanya, de l'estabilitat de l'Estat, i que la idea de la unitat d'Espanya és un, l'assimilacionisme castellà és una cosa ja no prejudicial, sinó preconstitucional i pràcticament prepolítica. Sí. I tot el que estem veient aquests dies en part respon a això. Per tant, és veritat que és molt temptador, perquè hi ha molts personatges que són especialment estrafolaris amb tot aquest mercat de calaf que dius tu, de jutges que anem veient, però hi ha una coordinació a darrere que respon a raons polítiques.
Lola, Joan i Mònica. Lola.
Bé, jo crec que no tots els casos són iguals. És a dir, sí que és veritat que la majoria de jutges considera que la llei d'amnistia, o sigui, està en contra de la llei d'amnistia perquè consideren que conculca el principi d'igualtat, i això és cert. És a dir, una llei d'amnistia, per dir-ho clar, es carrega el principi de que tots som iguals davant de la llei. Això és així. Això no vol dir que no existeixin aquests mecanismes per circumstàncies molt, molt excepcionals. Però ells consideren, doncs, que aquest cas no seria aplicable, tenen tot el dret. Una altra cosa és, per exemple, manifestar-se. Jo crec que un jutge no s'ha de manifestar, i a més et diria que no sé si això està regulat a la llei del poder judicial, que no ho poden fer. I aquest tipus de, no, de declaracions, per exemple, del Consell del Poder Judicial, que també em semblen que està... Que no serien adients. Però també és veritat que no tots els casos són iguals. O sigui, per mi no és el mateix cas el del García Castellón que el del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè el Tribunal Superior d'aquí el que està fent és el procediment normal que ja tenia previst i que tenia obert en els casos, per exemple, del Jové i del Salvador, i més gent, sempre parlem d'ells, sí. Però hi ha més gent. Això estava previst, que s'obrís el judici en algun moment, i ho ha de continuar fent, en el sentit que la llei encara no està aprovada, i per tant això té el seu camí, i de fet ho han posat per l'abril, és a dir, que potser per llavors ja tindríem la llei, no hi hauria judici. I una altra cosa és la qüestió aquesta del García Castellón, que aquí sí que crec que hi ha un ànimus d'anar més lluny del que toca, com que la llei parla de que no seria aplicable en casos de terrorisme. Jo crec que s'està retorçant tot per aconseguir que això passi com terrorisme, no? El que passa és que ho té difícil, perquè la llei parla de no s'aplica en casos de terrorisme amb sentència ferma, i es va fer precisament per això, perquè se sabia que aquest cas, aquest jutge podria intentar ficar-lo com a terrorisme. I després està el cas del Tribunal Suprem, no?, que és aquesta qüestió més gairebé de xoc amb el govern central, no?, que consideren que jo crec que el PP... Els jutges es van veure amb aquest marró. O sigui, el PP va traspassar tot això a la judicatura perquè no tenia intenció de fer res, i per tant ho va traspassar tot, i ara es troba amb una qüestió que realment és molt difícil de dirimir des de la justícia, perquè ells estan aplicant les lleis a uns fets determinats, però aquests fets tenen un caire polític, i clar, van prendre decisions, per exemple, sobre el dret de participació política, que segurament un tribunal europeu no diria res sobre el judici, però potser sí diria sobre el fet que tu no puguis prendre possessió del teu escó, per exemple. O sigui, aquí sí que podria haver-hi problemes, i per tant es troben una mica atrapats, no?, en tot això. Crec que cada cas és una mica diferent, i ja veurem al Tribunal Constitucional, que això és una altra part, perquè no és judicatura com a tal, però al Tribunal Constitucional tenim, ja veurem amb la llei d'amnistia, perquè tenim ara una majoria de dos vots per sobre del que es necessita. Però el Campo, el Juan Carlos Campo s'ha borrat.
I és borrat.
I el Conde Pompidou també, probablement.
Per tant?
Encara no ho ha dit. Per tant, només per un. Però és que hi ha possibilitats que això acabi com en el tema de l'Estatut, perquè aquests jutges estan molt pressionats. O sigui, l'ambient que tenen al voltant és molt bèstia. I també hi ha qüestions de renovacions, o sigui, això pot acabar com el Pérez Trems,
no se'n recordeu. Si això passa el que passa, tornem-hi una altra vegada.
I pot passar una altra vegada.
Aviam, Joan López Alegre.
Jo la veritat és que la part aquesta era final que explicava la Lola ens porta a que realment entre això de què pot acabar passant el Suprem i el Constitucional, més el calendari electoral que tenim per davant el primer semestre de l'any amb les eleccions basques, gallegues i les europees, fa que l'única garantia que té el Sánchez per ara de sobreviure un any és que la llei diu que durant un any no poden haver eleccions. Perquè si no fos així, jo crec que en els propers mesos, tal com s'ha de tramitar la llei d'amnistia i amb tot el que pot passar, qualsevol cosa seria possible i qualsevol gir de guió podríem arribar-hi. Ara, sobre García Castellón, a veure, García Castellón és un senyor que ja ha dit que el judici i la investigació té que passar al Suprem perquè hi ha persones aforades com Puigdemont i no recordo qui és l'altre que està aforat, i home, és un personatge que amb l'edat que té 70 i pico d'anys, té una trajectòria llarga, perdoneu l'expressió, però li va fotre a Jesús Gil, a Pinochet, a Jorge Fernández Díaz,
a Cospedal, sí, no?
Presentar-lo allò com un senyor que està a l'Audiència Nacional i que cada dematí rep una trucada de Génova 13, que per cert la té pràcticament al davant.
Vols dir que no li cal rebre.
I que a partir d'aquí, ho dic per la ubicació física d'on està l'Audiència Nacional i on està el carrer Génova. I que a partir d'aquí ell fa el que li diu Génova, doncs, vista la seva trajectòria, no em sembla que això sigui exactament així, només per els exemples que acabo de posar, i sobretot perquè jo crec que està molt bé que l'independentisme intenti vendre la idea de que ells ara tenen tots els comandaments de l'Estat i que a partir d'aquí podem congelar-ho tot i que s'ha de fer tot el que ells vulguin, però el fet és que, com ha explicat la Lola, les instruccions tenen uns terminis, la justícia d'aquest país no és una cosa efectivament gaire ràpida, la qual la fa en part bastant injusta, perquè moltes vegades acaben jutjant coses que quan ha passat el temps no té gaire sentit que jutgin, ni les sentències tenen sentit que s'apliquin, perquè estàs en un altre moment de la vida, de les circumstàncies i de mil coses, i intentar fer creure que perquè hi ha un acord polític no ha d'haver una investigació judicial, doncs això sí que seria un fet injust, i mentre estan parlant això s'ha d'investigar.
Sí, però en el cas de García Castellón, aquest senyor ha reactivat això quan portava 5 anys, o 4. 4 anys sense fer res, pràcticament, i ara reactiva ràpidament, i es reactiva, a més, amb el tema del terrorisme, home...
I a més, Joan, tu has repassat la immaculada trajectòria, segons tu, d'aquest jutge,
però
amb
exemples.
El tema de Cospedal, com deia el Toni Aira, va rebutjar citar-la per tota la trama de la Caixa B del PP, vull dir, que tan immaculada
tant,
i tan poc sospitós de no tenir cap vincle o no amb el Partit Popular, no ho és.
Però aleshores, seguint el teu argument, cada vegada que un jutge cités algú del Partit Popular o de Vox o que no fos independentista amb un jutjat i no l'imputés, aquest jutge es converteix directament en algú que està prevaricant
no,
a favor del PP?
No, però el teu argument de com que, mira, va recusar o va... Què has dit? Em sembla que Pinochet, Jesús Gil... Això
Mario
no converteix
Conde,
en un jutge immaculat.
Mario Conde,
és
Mario Conde també és de García Castellón.
Cada dia un esforç per a veure com puc imputar aquests delictes de terrorisme tant a Carles Puigdemont com a Marta Rovira, perquè això del ciutadà francès, si ja ho tenia clar, ja ho podia haver activat, perquè em sembla molt barroer, a més, anar a la família i dir-li, escolta'm, que si vols, jo aquí moc fitxes, parlo amb l'advocacia de l'Estat, amb qui sigui, i ho gestiono. Vull dir, si ho tenies
bueno,
tan clar,
filla,
Joan,
filla
no
ha fet
podies haver fet fa anys. No és casualitat que ho faci
ara. La filla ha fet declaracions sobre això.
Ha fet declaracions, sí, l'altre dia em sembla que era a TV3, no?, amb una conversa de WhatsApp o escrita.
Sí. I ha dit que ha dit algú així com que segurament en unes altres circumstàncies el seu pare no s'hauria mort.
No, ha dit que no ho sabia. Joan, ara mateix s'ha convertit en un salvapàtries, llavors fa tots els esforços per intentar vincular tot el tema del tsunami amb un delicte de terrorisme per evitar que puguin acollir-se a la llei d'amnistia. I el que entenc és que aquí el Partit Popular, com que ha perdut el debat o la batalla política, perquè Pedro Sánchez està investit i ens agradi o no, la llei d'amnistia comença a circular al Congrés, ja veurem com va, però el tràmit començarà, què fa? Trasllada el debat a les seves zones potser més controlades, que és una part de la judicatura, que una part és ultraconservadora, i després el Parlament Europeu, com vam veure la setmana passada, on va passar sense pena ni glòria. Bueno, va passar sense pena ni glòria aquell debat que van portar ells. Home, jo no dic que sigui ultraconservador el Parlament Europeu, però sí que el PP trasllada els debats allà on creu que pot guanyar, perquè evidentment a nivell polític aquí al Congrés no ho pot fer ara mateix.
Sí, és que, a veure, dues coses. Primera, García Castellón no és ell, és ell i les seves circumstàncies, és ell i un ecosistema. És a dir, si fos només ell el personatge que judicialment desperta sospites polítiques, encara rai, no? Però és que és una tradició i és una extensió molt gran. I juguen en tots dos, i han jugat els dos grans partits, clàssicament, i els altres petits, en certes èpoques, el que han pogut arremblar també amb diguéssim, organismes de poder com el Consell General del Poder Judicial, però bàsicament és una repartidora de dos grans mons. Jo quan parlen de jutges progressistes o jutges conservadors, sempre ho he vist un eufemisme de jutges del PSOE i jutges del PP. Quan no parlo dels jutges de base, sinó dels que formen part d'aquests òrgans de representació de jutges, de govern dels jutges, i després aquests jutges estrella que arriben molt sovint en aquests espais com Audiències Nacionals i companyia, amb unes anades i tornades al món polític. Abans el Joan citava el Baltasar Garzón, però per exemple el jutge gran de Marlaska també ve d'allà, i escolta, d'aquí a poc, si tot li va bé, batrà el rècord de duració de ministre d'Interior amb un govern d'Espanya. És a dir, per tant, i tots hem vist Dolores Delgado, el que està succeint, o citava la Lola, per exemple, Juan Carlos Campo, per exemple, que escolta, era poc estètica tant ell com una alta funcionària, alta responsable de Moncloa, passessin a formar part del Tribunal Constitucional. Per tant, malauradament, el grapejar la justícia a Espanya des de l'àmbit polític ha passat des de fa molts anys i per part principalment dels dos grans partits. Què passa en aquest cas? Que en el cas del jutge García Castellón és molt pornogràfic, és a dir, és molt groller, les presses, la manera d'intentar buscar això a Carles Puigdemont i a Marta Rovira, ara que veus que l'amnistia pot tirar endavant i tu intentes boicotejar-la, és molt explícit. És un senyor que, a més, en governs del PP va estar amb destinacions ben agraïdes com París i altres indrets a càrrec del govern d'Espanya. Per tant, la connivència és molt òbvia, i després passen coses com aquestes de les conversions tipus Sant Pau, com cau del cavall, com a l'Òscar Puente, que et surt la setmana passada i et parla del lawfare i et parla de l'amnistia, que sí, que és òbvi, perquè ara es necessiten uns vots, doncs et parla d'això, que ara s'ha de signar amb Junts per Catalunya que hi ha el lawfare. Doncs sí, tots sabíem que hi havia lawfare. Què vol dir lawfare? Que ho hem descobert, bueno, aquesta paraula lletja. Què vol dir? Pues això, jutges que actuen amb criteri polític, no? És a dir, o contra adversaris polítics. Doncs, escolta, no és qualsevol cosa que t'ho digui un ministre del govern d'Espanya, no. Que això ha passat. Jo ho dic perquè potser en aquesta vida ja ens ho posem tot a l'esquena i ja sembla que tal dia farà un any, però t'estan admetent que això existeix. Per tant, el següent pas quin és? Canviar aquests jutges per un altre que els hi siguin millors? Des d'un punt de vista de criteri polític?
18 minuts a les 10, acaba el bou, anem a la publicitat.
Tres coses. Primera, sobre això que deia el Joan, que ell no veu, que ell creu que Sánchez se salvarà perquè durant un any no hi pot haver-hi convocatòria electoral. A veure, jo crec que és més aviat el contrari. Amb la jugada de risc que han fet tant Junts com el PSOE i el que trigarà potencialment l'aplicació de l'amnistia, que es pot veure entrebancada per tot el que explicava la Lola del Tribunal Constitucional, però després perquè l'ha d'aplicar cada jutge, després perquè es poden plantejar qüestions prejudicials a la Unió Europea i es poden posar qüestions de inconstitucionalitat que els experts, diguem-ne, divergeixen sobre si això alentiria el procés d'aplicació, però que és probable que ho acabés fent. Per tant, jo crec que més aviat tendim a una legislatura molt estable, perquè s'han d'assegurar que tot vagi molt bé, i vull recordar, de fet, que fa 4 anys ja ens vam afanyar tots a dir que això seria, bueno, tots no, però vull dir, ja hi va haver-hi com tota aquesta literatura, que tot seria, que tot ballaria, que tot seria molt inestable, i al final hem tingut una legislatura de 4 anys normals. Després, sobre la judicialització del PP, és veritat, diguem-ne, que el monstre se'ls ha desbocat, però jo no crec que el problema sigui només que ara hi ha una part del conflicte que està en mans dels jutges i que després, diguem-ne, la feina que s'està fent ara és treure-ho de les mans dels jutges per tornar-ho a la banda de la política. Jo crec que això és el relat amb el qual ho velen el PSOE, però que el problema que té l'estat espanyol és més estructural. El tema és si hi ha cap partit socialista, cap govern socialista futur i hipotètic que realment pogués proposar a Catalunya cap nou encaix a l'estat espanyol que fos satisfactori per la majoria del catalanisme, o de, ja no de l'independentisme, sinó del catalanisme, per entendre'ns, sense que hi hagués una revolta judicial com hi va ser l'Estatut, no? I jo crec que pot ser que estiguem en un moment similar, no? I després, sobre la qüestió d'Europa, que deia la Mònica, no crec que sigui només perquè el Feijóo no tingui la valentia de debatre-ho aquí, o vegi que aquí no té marge per debatre-ho i vulgui portar a Europa. Hi ha una... Ara mateix el Partit Popular Europeu està enmig d'una gran batalla orgànica interna entre els partidaris de continuar amb la gran coalició amb la família socialdemòcrata després de les pròximes eleccions europees, i el sector Manfred Weber, que és aquest senyor que últimament es fa fotos colze a colze amb Feijóo cada dos per tres, que volen una certa aproximació amb els partits de l'extrema dreta i els partits més, doncs això, més extremistes, per legitimar per evitar la presó que tenen els partits de dreta conservadors.
Per aconseguir majories.
Exacte, per aconseguir majories. És a dir, perquè, un moment, deixa'm acabar, Joan. Perquè Feijóo no tingui problema per governar amb Vox, i potencialment potser un dia perquè els conservadors alemanys no tinguin problemes per governar amb alternativa.
30 segons, Joan.
Aquesta informació que estàs dient, jo, amb tot el respecte del món, et discrepo absolutament. O sigui, el Partit Popular, el senyor Weber i la senyora von der Leyen, els dos són alemanys. Un és de la CSU bàvara i l'altre és de la CDU. Són partits germans, un és el president del grup parlamentari del partit.
Però no tenen res a veure.
Eh? I l'altre és la presidenta de la comissió, anomenada per el Partit Popular Europeu. A mi em sap molt de greu, però jo vull dir tres coses. La primera, imagina que Manfred Weber ve a Barcelona o intervé l'altre dia al Parlament Europeu, que no intervé a tots els plens del Parlament Europeu, o intervindrà com intervindrà el dia 13 de desembre a la compareixença, si Sánchez decideix finalment anar al Parlament Europeu a passar comptes del seu desastrós semestre com a president de la Unió. No és una cosa que ell decideixi sol, que es parla amb von der Leyen, que es parla amb Metsola, que és la presidenta del Parlament Europeu, primer element. Segon element, no està sobre la taula del PP trencar els acords amb el Partit Socialista Europeu i amb els liberals, essencialment perquè a Europa hi ha dues famílies polítiques. Les famílies polítiques, socialdemòcrates, liberals i populars, els tres grans partits que reparteixen tot el poder a Europa, que el que volen és una integració europea progressiva i creixent, i els partits que estan als extrems, l'extrema esquerra i l'extrema dreta, que el que busquen és el sobiranisme nacional i la no integració europea. I el Partit Popular Europeu acaba, per exemple, de desallotjar a Polònia a Pàtria i Justícia, un partit que està en el grup conservador, i Donald Tusk ha guanyat, afortunadament, per cert, des del meu modestíssim punt de vista, les eleccions. El Partit Popular Europeu ha fet fora
no, no
a Orban.
No
ha fet fora, ha fet fora a Orban. Ha fet fora a Orban del seu grup, del seu grup a Hongria. I les majories, acabo, les majories de futur, no donen, sumant amb la dreta i amb l'extrema dreta, que a més són grups diferents. Per tant, no és un tema, sincerament, que estigui sobre la taula en aquests moments a Brussel·les.
No hi ha 47 minuts.
A veure.
Mònica, tens Twitter?
Sí.
T'utilitzes molt?
No, espio, sobretot perquè des que vaig tenir l'afer del Mases aquell, ho vaig passar tan malament amb el Twitter, vaig deixar-lo un temps per recomanació
mèdica, prescripció
gairebé mèdica. I ara hi he tornat, però per espiar, bàsicament. Val. Perquè, malauradament, molts polítics a vegades fan una declaració via Twitter, per tant, com a periodista el necessites.
Ot?
Jo sí, tant. Jo sóc un addicte autèntic.
Addicte, i a favor, eh?
Sí. Val. Bueno, a veure,
matisos.
Ja matisarem, no?
Sí. Lola?
Si el faig servir.
Si el tens?
Sí, el tinc.
I el fa servir?
Poso els meus articles i espio, també. Per necessitat.
És una eina informativa interessant. Reconec que els dimarts, quan surto d'aquí, si el mirés, la meva autoestima baixaria molt.
Bueno, però això ens passa a tots.
Ja ho sé.
Toni?
Sí, jo l'he utilitzat molt, però ara molt poc.
Ara m'ho crec.
Molt poc. És a dir, bàsicament comparteixo continguts. Si ara vinc, ara us he repiulat, doncs que la mention de que estem fent el programa. Si vaig a algun lloc, comparteixo, penjo un article a l'avantguarda, el comparteixo.
Això.
Ara jo faig bàsicament això. Hi havia hagut èpoques que havien fet debats que duraven hores, eh? I uns fils que jo pensava, pobra gent,
la que segueix això. Jo crec que l'arribada d'Elon Musk ho empitjorat tot.
Però tu fas comentaris futboleros molt divertits.
Ah, no, 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 jo faig... No, no, jo faig a vegades...
Jo com a perico, jo com a perico llegeixo els teus comentaris i em fa gràcia.
Jo missatges que faig a vegades, que... És a dir, hi ha vegades que la gent com... té una capacitat...
Jo segueixo els comentaris del futbol.
Sí, exacte. Tens una muletilla que és Madre de l'amor hermoso.
Madre de l'amor hermoso, que tinc, ja vaig fent, que les barbaritats són barbaritats. Mira, ara en parlarem de seguida, perquè jo, efectivament, a mi m'agrada. A mi em passa com l'Ot, soc addicte.
Encara ara, eh?
Però, és a dir, passa una cosa, és molt curiós el que passa amb el Twitter, perquè l'altre dia amb un amic estàvem parlant, i és curiós. El Twitter és meravellós, o sigui, el Twitter és molt bo per informació, i és molt bo quan es carreguen algú que tu odies, i en canvi els menyspreus quan se't carreguen a tu. I això ens passa a tots amb el nivell que sigui. Amb el nivell que sigui, és a dir, si carreguen futbolísticament contra un del Madrid ja t'agrada, si carreguen contra un del Barça és diferent, no? És una mica la futbolització de la política. A mi el que més em molesta d'ara és ja el poc control que té la xarxa aquesta. O sigui, això és el que més el pitjor d'ara. Abans hi havia un cert control
de discurs de l'odi, vols dir?
Sí, jo crec que el que diu ara Hidalgo i amb algunes coses té raó.
A mi em molesta que absorbeix massa temps.
Això és veritat. Això és veritat.
Sí que, o sigui, els meus dies no són tan productius com abans. Yeah.
Un instant, encara comentem. Vinga, va, 10 minuts i les 10.
Sí, sí.
RAC 1. Només hi ha una cosa capaç de superar el vertigen davant del que desconeixes. L'adrenalina que sents quan ho proves. Descobreix el Cupra Formentor híbrid endollable amb etiqueta zero per moure't lliurement. També amb entrega immediata per 300 euros al mes en MyRenting. Entrada 8.846 euros. Beneficia't del pla Moves. El que et fa por et fa sentir. Xarxa Cupra de Catalunya.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El 3 de desembre participa a la 7a cursa contra el càncer d'Eichmann Quilòmetres per tothom.
Apunta't a barcelonaenmarxa.org. Tria qui vols dedicar la cursa i col·labora amb l'Associació contra el Càncer. I tu, per qui corres?
Amb el patrocini oficial de Eichmann, Santander i Aigües de Barcelona.
Vine a conèixer els dos nous magatzems Obramat a Vilanova i a l'Hospitalet. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província, amb tots els oficis en un mateix lloc per una compra més ràpida, amb estoc sempre disponible a més de 20.000 productes de qualitat professional i els millors preus de la zona. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A Santa Coloma de Gramenet, Realización de Estudios y Servicios Energéticos, Avinguda Llorenç Serra 28. Tria un demà millor.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Quan practiques meditació, res no et pot moure del teu centre, ni tan sols quedar-te sense aigua calenta, perquè la maleïda caldera s'espatllot i cap tècnic t'agafa el telèfon. Per sort, existeix el servei de manteniment de Rotxat, i ara, si el contractes a rotxat.com, gaudiràs d'un 15% de descompte. Rotxat, els experts de la tranquil·litat.
Nescafé Dolce Gusto.
Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop. Per aquest demà, pensat per gaudir, fet per compartir, fet per regalar. Un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop, un coffee shop.
Nescafé Dolce Gusto. El teu coffee shop per Nadal a casa.
Un coffee shop.
RAC 1. Tots som 1.
El per què de tot plegat.
6 minuts i les 10. Ara em preguntava la Mònica, què volies dir?
Ah,
no,
sí?
De la capacitat de comprensió de molta gent. Que diu,
comprensió lectora.
Sí. Hi ha hagut una persona de Twitter que ja deia fa una estona, és que vosaltres aneu en contra del Twitter. Dic, pues, per què dius? És que no estic dient, és que per favor. Anna Hidalgo ha dit que abandona Twitter. Considera que hi regna la manipulació, la desinformació, el foment de l'odi o l'assetjament. La seva decisió la pots comparar o no amb altres decisions. James Rhodes, Dulcey, Ada Colau, per exemple. Es pot comparar perquè, sí, perquè tots ho han deixat. Però la diferència és que amb l'arribada d'Elon Musk sembla que el descontrol s'ha fet més gran. Aviam, primer deixa'm parlar amb una persona que coneix molt bé, que és experta en internet, que es diu Albert Lloreta. Hola, Albert, bon dia, moltes gràcies.
Què tal, bon dia.
Bon dia. Tu, Albert, per cert, li continues duent Twitter a X, suposo, no?
No ho sé, ja què dic, perquè cada dia... El que no dic mai és X sol, perquè, de fet, ni ho dic ni ho busco per internet, perquè si tu intentes buscar coses sobre X a internet, és impossible, bàsicament.
I a què et sembla la decisió d'en Hidalgo d'abandonar Twitter?
Em sembla que entra dins una tendència general d'anunciar que abandones Twitter i l'entenc, diguéssim, entenc que hi ha un punt de que la conversa a Twitter s'ha degradat molt. També em sembla que té un punt d'oportunisme, diguéssim, no? Perquè diguéssim que Instagram ha sigut tan o més útil per propagar fake news i Meta, l'empresa propietària d'Instagram, és segurament l'empresa que ha fet més per generar problemes de comunicació política al món, i Anna Hidalgo no l'abandona, no? I diguéssim que això passa també amb altres figures polítiques, segurament Instagram és un entorn més còmode, però en tot cas X clarament està en una situació terrorífica i és un moment intel·ligent per abandonar aquesta àgora pública que fa uns anys servia per debatre sobre política o per informar-se, i avui en dia no és tan clar.
X... has dit, perdona, X està en un moment terrorífic, has dit?
Per sí, què? Sí. Jo crec que ja portem un any i un mes, no? Fa un any i un mes que Elon Musk va comprar Twitter, li va canviar el nom i va començar aquesta mena de formació de la plataforma. Jo diria que, bàsicament, ha degradat la conversa pública, sobretot no controlant la desinformació i no controlant els continguts d'odi. No? Han sortit alguns estudis que han identificat més de 200 tuits de continguts d'odi darrerament relacionats amb la guerra de Palestina i Israel, dels quals X no n'ha eliminat cap. I curiosament, la meitat d'aquests tuits de continguts d'odi en vídeos vistos per milions i milions de persones venien de comptes verificats. Per tant, diguéssim que totes les decisions de Musk han anat fent que es degradi la plataforma. El problema és que l'ha degradat suficient com perquè ja no serveixi per la seva funció original, però no prou com perquè la gran majoria de gent l'abandoni per una alternativa. I per tant estem aquí en una mena de purgatori, que sempre estem matant Twitter cada dia, però seguim, o Twitter segueix viu, no? Prou morta com per, diguéssim, generar aquest món de bots, odi, notícies falses i gent que monetitza tot això, però prou viva perquè el gruix d'usuaris no permeti créixer cap alternativa, i per tant les alternatives segueixen doncs allà sent alternatives de les quals només alguns activistes hi passen estona.
Tu creus que l'algoritme de Twitter alimenta l'odi?
Sí, l'algoritme, les decisions de Musk en relació a qui té preferència a la plataforma, és a dir, que qui paga té preferència a la plataforma, la idea també de Musk de fer que els usuaris puguin monetitzar els continguts i, per tant, doncs, els incentius per generar contingut cridaner i violent, Per tant, diguéssim que és la suma de totes aquestes coses la que fa que es degradi la conversa pública. I també el fet de que no tinguem una alternativa real i, per tant, no puguem anar enlloc. O sigui, si no t'agrada Twitter i vols parlar de política o vols comentar l'actualitat o compartir coses, sí, pots anar a les alternatives, però serà una experiència ara mateix molt solitària.
Tinc una persona en línia que pot parlar perfectament de l'algoritme de Twitter. Ella es diu Ariadna Font, és la creadora de l'àrea ètica algorítmica de Twitter. És experta en intel·ligència artificial, cofundadora de Línia, que és una empresa que ajuda a implementar la intel·ligència artificial de manera fiable i segura. Ariadna, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé, moltes gràcies per ser amb nosaltres. La creadora, repeteixo, de l'àrea ètica algorítmica de Twitter. Fas servir Twitter tu ara mateix?
Molt poc, la veritat és que gairebé ja no hi entro, no?
Clar, la gent es pot quedar parada i dir, hòstia, la creadora de l'àrea ètica algorítmica de Twitter no fa servir pràcticament res Twitter, per què?
No, bueno, jo, de fet, com dèieu ara, no? Fa un any que ja no sóc a Twitter, va coincideix amb l'entrada...